Continuem. A continuació tenim a l'Ivan Bonache. Ell és músic i geògraf també, i ens va explicar que en principi la seva primera passió, no, o combinada, era la cartografia digital, no? Un apassionat de la cartografia digital, però que finalment sembla que ha quedat una mica abandonada per una altra passió que va ser més forta, i que és la passió de la música. L'Ivan el portem aquí avui convidat, i estic molt, molt contenta també de tenir-lo, perquè ell feia 9 anys, o més potser, 9 anys, no,
9 anys.
que fa de monitor de música al centre penitenciari de Lledoners, al Bages, i el que jo li vaig demanar és que ens vingués a explicar aquesta qüestió de música i poder a partir de la seva experiència, no, amb la seva feina, i que crec que pot ser també, igual que la que ens ha explicat la Mònica de Castro, doncs molt, molt interessant. Doncs moltes gràcies, Ivan.
Deixo. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Sincerament, tot està molt relacionat, tot el que hem sentit ara mateix de musicoteràpia. Però bueno, jo voldria preguntar-vos abans de res si algun cop us heu plantejat què és una presó. Heu pensat per què serveix? Jo crec que no cal, perquè ens ho han inculcat. Ja ens han dit què és una presó i per què serveix. La prova la tenim que si tu li preguntes a un nen petit i li dius què és una presó, el nen t'ho dirà clarament. És un lloc on posen gent molt dolenta. Sí o no? Clar, això els hem ensenyat nosaltres. Tota la gent dolenta va a la presó. Doncs sí, jo treballava de cartògraf, m'agradava molt, jo he compaginat els estudis de geografia i de música, però mentre treballava allà em va sortir la possibilitat de fer de monitor de música en un centre penitenciari, i la veritat és que no m'ho vaig pensar, m'hi vaig llançar com qui es llança a la piscina sense saber absolutament res. Em van citar a Direcció General i em van fer una entrevista, i el primer que em van preguntar és: creus en la rehabilitació? I jo vaig dir, sí, tanto! I la segona pregunta va ser: tindràs por? I vaig dir, no. Mare meva. Em van agafar, em van convidar a anar a Manresa, jo llavors vivia a Mollet, al costat de Barcelona. Vaig arribar un 15 de desembre, a les 7 del matí, 10 graus sota zero, fosc, però fosc. Ens van posar tots en una sala perquè començàvem molta gent, perquè el centre s'obria llavors, el 2008. Ens van fer com una mena de mini curset inútil, perquè no sabia absolutament per res. Em van agafar i em van dir, mira, xato, això és una presó? Ala, vés a fer música. I el primer dia em vaig trobar amb un mòdul residencial, amb 50 persones en un pati, un frec que capela, i jo sol allà amb una guitarra. I vaig dir, què estic fent? Per què estic aquí? Em van obrir una aula, van dir, música a l'aula! Al cap de 5 minuts, fulanita búnker! Al cap de 3 minuts, medicació! Allà no va venir ni Cristo. Estava jo sol com la una. Al cap d'una estona va venir un noi, alt com un Sant Pau, unes esquenes així, i em va dir, ¿me dejas la guitarra? Sí, sí, sí. Va agafar la guitarra, jo assegut, i aquí davant meu, i va començar a tocar. Pa, 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 pa. Li van acabar sangrant els dits. Clar, em va dir, porto, sense tocar la guitarra, no recordo quant de temps. He agafat la guitarra i encara que m'estava fent mal, no podia deixar de tocar. I clar, em va deixar una mica sobtat, no? Va dir, ostres, això sí que és passió, eh? Jo pensava que m'agradava la música, però això és un altre nivell. I res, vaig fer unes activitats, vaig fer com un programa, tot el que és el món penitenciari està arreglat per el que són els horaris regimentals, vale? A les 8 del matí, revisió de cel·les i baixada, esmorzar, i a les 9 comença el primer torn d'activitats. El primer torn d'activitats és de 9 a 11, Llavors el segon torn és d'11 a 1. A la 1 tornada al mòdul, es dina a 2:15, a les 2 pujada. Llavors hi ha la baixada voluntària a les 3 per començar el primer torn de tarda, que és de 3 a 5, i qui no baixa, baixa a 4:15, vale, al pati. Llavors el segon torn de tarda és de 5 a 7. A les 7 és tornada un altre cop al mòdul, 7:45 sopar i a les 8 a dalt. I de 8 del vespre a 8 del matí, tancats en una cel·la de 2:15. Vale? Clar, llavors, tornant un altre cop a les preguntes, us he preguntat què és la llibertat. Jo no m'havia preguntat mai, eh? I quan vaig començar a treballar amb el centre, realment et venen moltes preguntes. I ser lliure no és agafar la teva Harley pel matí i anar per la costa sentint l'aire, els cabells. Això és molt peliculero. És com el concepte que nosaltres tenim de lo que és una presó. Jo tenia el concepte de les ametralladores, tenia el concepte dels apunyalaments, de les violacions als lavabos, i tot això és mentida. Realment el que et trobes en un centre penitenciari és tan normal, tan normal que espanta. Què passa? Que hi ha gent que ha comès un delicte, hi ha gent que per una circumstància de la vida ha comès un error. Realment jo crec que la gent es pot equivocar, i quan tu t'equivoques esperes que et donin la possibilitat d'enmendar aquest error, no? de reparar-ho. Realment, si una cosa és irreparable, no hi ha càstig possible que ho puguis solucionar. No? Clar, que em vaig trobar que les activitats que jo feia arreglades de música eren com molt quadriculades. No? Vinga, anem a fer guitarra, anem a fer piano, anem a fer cant, anem a fer solfeig. I novament vaig fracassar. No? La gent no s'interessava. I no va acabar d'entendre, però clar, jo era nou, no sabia com funcionava. Vulguis que no, estàs cohibit, estàs coaccionat, tens a la ment totes aquelles coses que ens han ensenyat a totes les pel·lícules de Hollywood i que són mentida. No? Llavors un dia vaig dir, bueno, pues, anem a donar-los una mica què és el que volen. No? Anem a treure'ls del mòdul, anem a deixar-los en un espai més obert, anem a intentar fer... I llavors vam fer una activitat que vam anomenar pintassons. Em vaig posar d'acord amb la monitora de pintura, vam agafar material i vam fer, bueno, vam posar tota una paret d'infermeria coberta amb un paper, i llavors jo vaig agafar i vaig anar posant música. Ells tenien esponges, tenien pinzells, tenien totes les pintures, i els vam explicar que la idea era que a mesura que nosaltres els hi poséssim sons, músiques, qualsevol cosa, ells expressessin en el mural que és el que sentien. Clar, vam començar amb sons, doncs un avió despegant, no? Un martell pneumàtic, després una peça de música molt suau, després coses molt contrastades, no? Que primer fossin molt relaxades i de sobte... Uah! I clar, tu els veies a tots, allò... no s'atrevien, no sabien què fer, això és una merda... Ostres, vaig agafar i vaig fer una ratlla. La música anava sonant, eh? Vaig fer així i vaig posar una mà. I de sobte van... Pup, sí. Xorro de tinta allà, pas. Una altra va agafar i va fer un punt. I la música anava sonant, la música anava sonant. I de sobte, no sé on va estar el clic, no sé quin va ser el moment, però de sobte va ser com un ball, va ser com una dansa, tots es van activar, van agafar la pintura, van començar a posar les mans, a agafar els pinzells, a agafar les esponges, i de sobte va aparèixer allà un Picasso. Clar, quan ens vam adonar havia passat una hora. Pareu! Jo no hi havia qui ho parés. Ja està, vinga, dona el pinzell. Un moment! Flors! Dona'm l'esponja, els anaves traient i ell t'anava agafant per l'altre costat. Uf! I llavors vaig dir, uah! Hòstia, hem aconseguit connectar. I vam anar repetint l'activitat. Realment va ser un èxit. I què passa? Que em vaig centrar més en... Anem a buscar què és el que volen, no a imposar el que jo vull fer. No, no vinguis aquí amb una idea i els hi posis a sobre i esperis que ho acceptin de res, sinó anem a preguntar i que siguin ells els que em diguin què és el que volen fer. Llavors, amb aquesta dinàmica, vaig anar parlant amb la gent, vaig anar coneixent... Doncs com funcionava tot, vull dir que no ets un novato. I clar, a partir d'aquí, doncs em vaig centrar en el que deia la Mònica, no? en l'atenció personalitzada en cada persona. Això no vol dir que no facis dinàmiques de grup, però sí que és veritat que el que fas és escoltar, escoltar la demanda i mirar de donar una resposta. Llavors, a partir d'aquí, es van començar a formar grups. Vaig muntar un grup de rock, vaig muntar un grup de flamenc i vaig muntar un grup de hip-hop. Jolín, tremo de mato. I quan vam muntar els grups, la veritat és que vaig notar que llavors la gent s'interessava. Llavors, igual que abans em veien per allà i m'ignoraven, de sobte, quan em veien i em deien «Ui, tu ets el de música? Què podem fer no sé què? Què podem fer no sé quanto?» I de sobte tot va començar com a funcionar. Què passa? Estan molt acostumats a que no tenen veu. No tenen ni veu ni vot. Ells estan allà xapats i no poden opinar. Vale? Llavors, què passa? Que quan va algú i els escolta, de bones a primeres, no? Al principi és com nou, és com «Què m'estàs dient? No? Això és impossible». I quan tu els demostres que realment allò que et demanen es pot fer, llavors és com comencen a confiar en tu, et comencen a donar suport i comença a funcionar tot. Jo quan vaig deixar la meva feina de cartògraf, li vaig dir al meu jefe que m'anava a la presó a fer de monitor de música. I ell, amb un rampell d'originalitat, em va dir que si fas de la teva passió la teva professió, mai tindràs una vàlvula d'escapament i t'acabaràs cremant. Clar, allò em va afectar moltíssim, perquè realment la música per mi és superimportant, i aquella nit no vaig poder dormir. No? Us puc dir que s'equivocava. Si una cosa t'apassiona, t'apassionarà tota la vida. És igual les hores que hi dediquis. Jo em considero un privilegiat, un afortunat, perquè puc dedicar les 24 hores del dia pràcticament a la música, puc estar fent el que realment m'agrada, sento una mica que, perquè no sempre pots ajudar a tothom, però que realment s'està fent una cosa positiva. Vale? I llavors, bueno, sempre vols anar una mica més enllà, i vaig intentar doncs, diversificar l'acció musical dintre del centre penitenciari i mirar d'arribar a tothom. Clar, ara estava arribant aquella gent que m'estava demanant una cosa en concret i jo li estava oferint allò que em demanava. Però de vegades diuen que no saps que una cosa t'agrada fins que no l'has provat. Llavors què passa? Que als mòduls hi ha una sala d'ordinadors. Doncs llavors vaig tenir la idea de que en aquests mòduls podíem posar música. I podíem posar música a la carta. Llavors jo li deia a la gent, vosaltres digueu-me què voleu escoltar, jo ho posaré en els ordinadors i quan vosaltres tingueu una estona podeu anar allà i podeu escoltar el que vosaltres vulgueu. Però el que nosaltres vulguem, sí, vosaltres en feu una llista i tal. Clar, què passava aquí? Aquí el que els estàs donant és una eina que ells no tenen. Ells estan en un medi que està aïllat, estan incomunicats, ells no tenen internet, no tenen mòbil. Ara dir algú, deixa el mòbil durant una setmana aquí sobre i no l'agafis, palmem tots, jo el primer. Doncs ells no tenen mòbil, òbviament, no poden parlar amb les seves famílies, no poden enviar-se whatsapps, no poden baixar música de Spotify. Doncs clar, que jo els hi pugui donar tota aquesta música que ells em demanen, doncs és important, és el que deia la Mònica. La música desperta records. Vale? Tu pots, no sé, haver tingut una infància molt feliç i després la teva vida s'ha torçat, però escoltar Edith Piaf o escoltar Camarón de la Isla et transporta a un lloc i a un moment que és molt millor, que és més feliç per tu. Llavors d'aquí ja em vaig adonar que amb els grups multidisciplinars cada mòdul té una tipologia delictiva. Vale? Hi ha mòduls que són de violència, hi ha mòduls que són de toxicomanies, hi ha mòduls que són de primers delictes i de delictes poc violents, no? Estafes o tal. Hi ha un mòdul que és de gent estrangera, sense papers, que potser ha vingut fent de burro d'aquests que porten la droga a dintre i els agafen a l'aeroport. Doncs, parlant amb psicòlogues, parlant amb educadors, ens vam adonar que de vegades la gent s'obria més a mi en la confiança d'estar tocant una guitarra de tu a tu que no en una reunió amb la psicòloga amb una taula així com jo tinc ara davant meu. No? No és el mateix que tu estiguis aquí davant i jo t'estigui preguntant què tal la teva vida, què tal la teva dona, què tal els teus fills, no? Que són coses que et fan mal perquè no els pots veure, perquè no els pots abraçar. No és el mateix que jo et tingui aquí al costat tocant la guitarra i que jo estigui tocant la guitarra amb tu i que de sobte queda tot bé, que tot bé, que sembla molt, molt innocent, realment és com una vàlvula d'escapament que aquesta persona el que li permet és buidar-se. Llavors ja estem aprofitant com la complicitat que ens ha donat la música per donar sortida a tota una mena de, a tota una sèrie d'emocions que d'una altra manera no flueixen. ¿Vale? És el que dèiem, és realment un medi que és molt, molt repressiu. Imagineu-vos estar tancats 12 hores al dia en una habitació, sense poder sortir, sense poder anar enlloc. Una cosa tan simple com obrir una nevera i agafar un iogurt de llimona. Ells no ho poden fer. ¿Vale? Jo quan em vaig cada matí dono un petonet als meus fills i me'n vaig tan content. Ells els veuen un cop cada 15 dies en una trobada familiar. O poden tenir un vis-a-vis íntim amb la seva parella 3 hores cada 15 dies. Ostres, emocionalment és complicat, eh? I sí que és veritat, que són gent que han comès delictes i tal, però les penes sempre han d'estar destinades a la reinserció. Clar, per això quan a la primera entrevista em va dir tu creus en la reinserció? Clar, jo vaig contestar que sí molt ràpidament, no? Però clar, després tot es matitza, tots són casos, cada cas és diferent. No pots fer el mateix amb les mateixes persones. Si sempre fas el mateix, sempre arribes als mateixos resultats. Sincerament, has d'anar provant, has d'anar variant, has de ser flexible. Llavors, el que també hem intentat és fer un esforç a partir de la música i d'altres disciplines d'obertura. Vosaltres heu vist mai un centre penitenciari? Sabeu on són els centres penitenciaris? Jo que també sóc geògraf, els centres penitenciaris estan pensats per estar ubicats en llocs des d'on no siguin visibles des d'enlloc. Tu passes per una carretera i saps que tens la Roca allà dalt, o te'n vas cap a Figueres i saps que tens el Puig de les Basses, però des de la carretera no el veuràs. Tu saps que està allà, però no el veus. Per què? Perquè és com una cosa que fa nosa, és com una cosa que fa por. No? Tothom sap que necessitem una presó, però ningú la vol al costat de casa seva. No? Vale. Una presó, vale, però al costat de casa teva, a casa meva no. Clar, és que ja li estem donant una connotació negativa, és el que deia al principi. No? Què és una presó? És un lloc per posar gent dolenta. Doncs no sempre és així. Com es pot obrir un lloc que és tan tancat a la resta de la gent? Doncs nosaltres el que fem és intentar sempre convidar gent de fora que porti les seves experiències musicals al centre. Convidem a grups, convidem a musicoterapeutes, convidem a gent que faci el que realment vulgui. O sigui, realment estem oberts a qualsevol experiència. I m'he trobat a tot. M'he trobat gent que ha vingut a tocar amb el seu grup i estaven morts de por, i m'he trobat gent que venia pel morbo de, ostres, què em trobaré, que guai, una presó. I m'he trobat gent que, bueno, que realment venia a compartir el seu moment, no? el seu art, la seva complicitat. Clar, quan tu fas un concert, acaben, no? Doncs hi ha molts que s'aixequen i se'n van corrents, però hi ha uns quants que s'acosten i li diuen gràcies, hòstia, moltes gràcies per venir a tocar, m'ha encantat, fantàstic. I clar, és aquest moment, és aquesta connexió la que realment els fa una miqueta més propers al carrer. Després, jo a nivell d'ensenyament, moltes vegades em trobo que quan acabem les classes, potser hem estat tocant o hem estat fent no sé què, vinga va, que pleguem, i el comentari és ja s'han passat les 2 hores, clar, és de 9 a 11, d'11 a 1, i se'ls passa així. I em diuen, ostres, és que se'n fa curt, 2 hores se'n fa curt. Quan portava 5 anys o així, vaig tenir una petita crisi, allò de... Estava una mica cansat, sempre a la presó, i vaig començar a fer classes en un centre cívic d'Artés, allà al Bages, i vaig tenir un grup de gent de totes les edats i de tots els sexes, perquè el centre penitenciari allò d'on és només homes. i aquí vas tenir doncs noies, homes grans, dones grans, i vaig tenir un grup molt, molt variat. I això em va ajudar moltíssim, perquè jo pensava que tindria una experiència completament diferent. I de sobte em vaig adonar que era el mateix. Era exactament igual. No hi havia cap diferència entre els grups que jo tenia d'alumnes dintre del centre penitenciari amb aquest grup d'alumnes que vaig tenir en el centre cívic. I per mi va ser com una revelació, va ser com fora etiquetes, fora prejudicis, fora idees preconcebudes. O sigui, la presó t'enganya. La presó no és una presó, és una bombolla, perquè sí que és veritat que està aïllada de tot, però al cap i a la fi sembla un poble, perquè té les seves botigues, té la seva infermeria, té els seus tallers, té la seva cuina, té les seves vivendes, que són els mòduls residencials, però a la cap i a fi acaba sent un barri. Tenen els mateixos rumors, t'expliquen una cosa per aquí i al cap de dues hores t'arriba per allà, les mateixes dinàmiques que a qualsevol lloc. I jo crec que això realment tira una mica avall totes aquestes idees preconcebudes, no? Tots aquests murs que ens volen imposar, a la final es desvaeixen, o sigui, és que no són reals. I des de fa un parell d'anys doncs, hem anat una mica més enllà i hem fet un programa de ràdio que es diu Des de Dins. Va ser una idea compartida, vam venir de Dona Bages, que és una cooperativa de ràdios del Bages, i ens van dir que estaven interessats en donar-nos un cop de mà, i això sempre és benvingut, perquè un dels problemes endèmics que tenim és la falta de pressupost. No tenim diners, realment aconseguir coses és molt, molt difícil, i quan ve algú de fora i et dona un cop de mà, vamos, és una alenada d'aire fresc, és una cosa que realment t'ajuda molt. Què va passar? Que vam començar a fer un programa quinzenal, que sortia a totes les ràdios de la cooperativa, i les dinàmiques van començar a funcionar molt bé, però de sobte algú es va enterar que estaven fent una ràdio i van convidar el Carles Mundó, que és el meu jefe, per dir-ho així. Doncs va haver un cataclisme, va ser brutal, perquè el van convidar a venir i els interns li van fer una entrevista al Carles Mundó, i va venir la ràdio, va venir la tele, va venir TV3, va venir Regió 7, va venir tothom. I em va fer gràcia perquè la gent em venia i em va dir: hòstia, quina bona idea això de fer una ràdio. I vaig dir: no, si fa quasi un any que fem ràdio. Ah, sí? Ah, sí? Sí, fa quasi un any que fem ràdio. O sigui, realment és tan difícil fer visible el que es fa dintre de la presó. És un esforç continu, però realment, no sé, com a persona, més que ja com a treballador, com a persona, trobo que realment és una tasca que a vegades és difícil. És difícil aguantar, depèn quines rutines, sobretot la burocràcia, però a nivell personal és molt satisfactori. A nivell personal, ja us dic, em sento moltes vegades com un privilegiat de poder compartir determinades coses. El que passa que sí que és veritat que a vegades el que fan és menjar la teva energia d'una manera surrealista, no? Quan els hi dones, com no estan acostumats a rebre, volen més, i més, i més, i més. I acabes extenuat. Jo a vegades arribo a casa i ja estic rebentat, però és un cansanci psicològic, no és un cansanci físic, és un cansanci de... Uah. També hi ha les seves parts negatives, òbviament. La música és una eina, per mi no és una arma, la música. Per mi la música és una eina per aconseguir coses. Les eines es poden fer servir per fer coses bones o per fer coses dolentes. I no sempre funciona. Jo vaig tenir un noi que tocava flamenc, que es deia José María, que era un tio, típic que tothom pensaria: mira, aquest ha estat a la presó segur, amb els seus tatuatges aquells de color blau que es fan amb la tinta dels bolis. Doncs a aquest noi li agradava moltíssim la música i el vaig tenir molts d'anys, vam fer concerts i tal, però va començar a deprimir-se. Va començar a deixar-se, va començar a tal. Jo vaig parlar amb la seva educadora, li vaig dir: ostres, jo aquest noi el veig tocat, no? el veig malament, i bueno, realment no em va fer gaire cas. I va tenir una sobredosi i bueno, el van aconseguir salvar. Vaig parlar amb ell i li vaig dir, ostres, això és un toc d'atenció, vigila i tal, però va deixar de tocar la guitarra, ho va deixar tot. I a la segona que va tenir una sobredosi va morir. Clar, vosaltres diu, bueno, mala sort, no? T'ho has buscat, una sobredosi, no ho he ficat i tal. Però clar, vosaltres penseu que jo aquest noi el veia més que no veig pas els meus pares o els meus amics. Els meus pares els veig un cop a la setmana i aquest noi el tinc a lo millor cada dia. I de sobte tu arribes allà i et diuen, mira, aquest senyor s'ha mort. És dur, eh? És un cop allò. Pam! I no sé per què, suposo que forma part de la naturalesa humana, que les coses dolentes sempre ens marquen i ens afecten més que no pas les positives. Sembla que les positives estem més predisposats a oblidar, no? o a deixar-ho estar. Bueno, està bé. En canvi, les dolentes és com que... Pah, i les tens allà temps i temps i temps i costa de pair i de deixar anar. Fa 3 setmanes o així ens van portar un noi que venia de joves. Joves és fins als 21 anys. Quan un noi ha fet un delicte, fins als 21 està joves i quan fa 21 el passen ja al centre penitenciari d'adults. Doncs fa 3 setmanes va venir un noi i estava fatal, medicat fins a les celles, o sigui, una cosa surrealista. Però allò de parlant i tal, doncs vam descobrir que li agradava la guitarra. Vaig parlar amb la subdirectora i vam demanar un ordre, perquè si tu a la subdirectora li demanes que autoritzi un instrument per un intern, el pot tenir dintre del mòdul. Si no, ha de sortir a fer activitat amb mi. Doncs li van fer una autorització a aquest noi perquè pogués tenir la guitarra dintre del mòdul i la pogués fer servir sempre que ell volgués. Doncs és surrealista, perquè en 3 setmanes aquesta persona és una altra persona, o sigui, ha canviat totalment. O sigui, va entrar que era una piltrafa, o sigui, que estava desfet, medicat, es feia talls ell sol de l'estrès, de l'ansietat, i en 3 setmanes, o sigui, el tinc a música i és surrealista, perquè el tio toca, però una barbaritat, o sigui, és una canya. I estava fet caldo, i clar, l'has ajudat aquest noi? Ostres, a mi m'agradaria pensar que sí, a mi m'agradaria que realment es veiés el valor que té la música en aquestes situacions en què les persones realment estan arraconades, no? estan oblidades, perquè després vas mirant i resulta que els seus pares havien mort a la presó, el seu germà gran havia mort a la presó, i dius, això és real? O sigui, això pot passar? Pot passar que algú ho perdi tot estant a la presó i ell estant a la presó? Doncs sí, aquestes coses passen. Què es pot fer? Doncs treballar, no perdre mai l'esperança, no donar ningú per perdut. Allò de tu no aprendràs mai, això no serveix. Quan una persona et digui que no pots fer una cosa, és que l'altra persona no vol esforçar-se, però tu sí que pots esforçar-te. No deixis mai de tirar endavant i no deixis mai de lluitar. I penseu que, hòstia, més xungo que estar a la presó, i de la presó surts. I si d'una experiència tu fas una experiència positiva i d'allò que és molt dolent en treus alguna cosa, jo crec que no has perdut el temps. Jo crec que s'ha estat aprofitant i que, bueno, has après una lliçó. Hi ha moltes coses dolentes a la vida, però no sé, deixar-se portar no té sentit, perquè si et deixes portar, després quan et despertis i vegis on estàs, no podràs queixar-te. Saps? Hòstia, he acabat aquí, però clar, no he fet res per evitar-ho. Doncs és complicat. És complicat perquè hi ha molts factors, moltes dinàmiques. Parlàvem abans amb els companys, tens gent de moltes nacionalitats, clar, no són espanyols tots, hi ha gent de Sud-amèrica, hi ha gent magrebina, hi ha gent de Xina, hi ha gent africana, hi ha gent de tot arreu, i realment has de fer que s'entenguin, has de fer que treballin, has d'anar un per un a veure què és el que volen, però també intentar que treballin entre ells. Per això, la veritat, els grups que tenim de música, de flamenc, de rock, de hip-hop, funcionen molt bé en aquest sentit, perquè se senten que pertanyen alguna cosa, encara que només sigui un grup. Sembla mentida, no? Però jo estic en aquest grup i jo vull que aquest grup funcioni i jo no la liaré perquè després no podré sortir. I sincerament, quan els fas tocar i toquen davant dels seus companys, que els veuen cada dia, perquè realment quan vius en un mòdul, per molt malament que et caigui aquell senyor, per molt malament que caigui l'altre, el veus cada dia, no pots escapar-te, està allà. I quan els veus tocar i veus que s'ho prenen tan seriosament, uns nervis, però uns nervis brutals, o sigui, una cosa exagerada, i després quan acaben, aquella satisfacció i aquell... Quan és el proper concert? I dius, hòstia, tio, tranquil, que fer un concert al centre penitenciari, que si firma per aquí, que si firma per allà, que si vés a buscar no sé què, que si l'autorització de fulanito... Hi ha una mena de burocràcia que s'ho engoleix tot i que realment et treu l'energia, és el que parlava abans. A vegades t'has de barallar més amb els altres que no pas amb els interns, que és el que sembla que és el que hauria de ser. Però bueno, si voleu anar fent alguna pregunta, feu, perquè realment... No, com vulgueu, ho dic perquè per no estar jo xerrant tota l'estona, perquè si no, exacte, és... Exacte. Perquè si no és que estic segur que teniu 1000 preguntes.
Sí, vinga, perquè hi ha qüestions. Perfecte.
Bueno, me he quedado un poco enganchado, hemos tenido antes de entrar en una conversación donde tú me has introducido un poco al tema que ibas a tratar y me ha fascinado, me parece... flipante, ¿no? Como ese espacio, como herramienta de reflexión, por lo menos, vivencial desde luego, sobre el tema de la música y el poder. Y me llamó mucho la atención el tema de los protocolos de seguridad que se pueden activar, o sea, que tienden a activarse cuando la música que se convoca, por ejemplo, es el reggaetón. Eso me ha parecido fascinante. Y claro, eso me emplaza un poco a esa reflexión acerca del poder catalizador que tiene la música en términos colectivos, ¿verdad? De reagrupamiento, de identificación, de activación. Y en ese caso, esta posibilidad de activación, ¿qué papel tiene la prisión frente a esta posibilidad de activación? ¿Qué curso puede adquirir y qué es lo que no le interesa a la activación? Y eso como que nos sitúa en el debate del papel de la música en la prisión. ¿En qué medida es... ofrecer la posibilidad de expresión y de dirimir, digamos, la tristeza o la frustración, en qué medida es sublimación de una energía y de un deseo de cambio, en qué medida es castración por no poder realizar, digamos, esta dimensión de identidad colectiva o de reforzar la dimensión comunitaria que puede haber entre, no sé, o magrebís o, ¿sabes?, gente latina... ¿Sabes? Un poco, vamos, me encantaría que profundizaras en eso que me estabas contando antes, que me he quedado con muchas ganas, vaya.
Pues mira, te contesto en castellano. Cuando hice uno de los primeros grupos de hip hop, una de las cosas que me hizo gracia fue que uno de los chavales me preguntó qué es lo que podía decir y qué es lo que no podía decir. Claro, realmente me sorprendió porque yo dije, puedes decir lo que quieras. Y él me miró como diciendo, me estás engañando. Estás engañando porque me vas a meter en un puro. Y yo le dije, no, digo, mira, vamos a poner una única regla. No se puede faltar el respeto a nadie, pero tú puedes decir lo que quieras. Te puedes cagar en el sistema, con perdón. Puedes mofarte de los jueces, del sistema penitenciario. Puedes reírte de lo que tú quieras. Lo único que no puedes es decir tú. Eres un pipipi. Claro, a partir de aquí es como que no hay censura, ¿no? No hay censura. No me vas a censurar, no me vas a decir lo que tengo que cantar. No, porque la gracia está en que si tú estás haciendo hip hop, si tú tienes ese espacio de libertad, donde yo te voy a dejar un poco a tu aire, yo te voy a dirigir, pero yo no voy a estar encima tuyo. No eres un bebé, yo no soy un guardián de guardería, yo soy monitor de música. Yo te ayudaré. ¿Qué necesitas esto? Yo te consigo una pista, yo te consigo... ¿Qué tienes? ¿Un problema con él? Yo te ayudo. Pero ¿qué pasa? Que a veces esta libertad que tú les quieres dar, desde el otro punto de vista, está visto con un poco de reticencia. ¿Qué quiere decir desde el otro punto de vista? Claro, yo estoy dentro de lo que sería el tratamiento de la persona, luego hay lo que es la vigilancia de la persona. Claro, los que están vigilando a esa persona que se cae en el sistema penitenciario, pues a lo mejor le molesta. No lo ve como una libertad de expresión, sino que lo ve como un ataque directo. Pues a ver, no te está atacando a ti. Se está quejando de una situación, de una vivencia que es personal. Si tú te quieres sentir ofendido, es porque realmente tú estás haciendo ese transcurso de lo que él dice a lo que yo creo que él está diciendo. Pues eso es una interpretación totalmente esbiaxada, no sé cómo se dice en castellano, distorsionada, ¿vale? Yo me encontré una vez en que hicimos como una especie de monotema de hip hop, hicimos concierto con toda la gente que hacía hip hop y reggaetón. No, tranquilo. Y juntamos en la sala, bueno, la sala reventó de gente. ¿Qué pasa? Que me trajeron como 10 funcionarios uniformados y 2 jefes de servicios. Y yo dije, ¿qué va a pasar algo? Yo no lo sé, o si solo vamos a hacer un concierto. Y allí dentro habían como 200 personas. Vosotros pensar que el teatro es más o menos como esto, un poquito más grande, y la gente no puede levantarse. Solo puede jalear, aplaudir y tal, pero nadie se puede levantar del sitio, ¿vale? Si alguien se levanta del sitio, se acabó, todos fuera. Y entonces empezamos el concierto y los conciertos suelen durar pues, entre una hora y media. Cuando llevamos 50 minutos y realmente no había pasado nada, todo el mundo sentado, los chavales cantando, el cabo de servicio se me acercó y me dijo, corta. Yo, ¿corta qué? Todo fuera. Digo, ¿todo fuera? Digo, pues estamos a tope, ¿qué quieres, que se te tiren encima? Sí, sí, sí. Yo les dije, chicos, 2 canciones y nos vamos. Y claro, la gente, mira qué hora es, ahora hago el módulo otra vez, qué bueno, estamos pasando también. Claro, luego me viene el jefe de servicios y me dice que cuando se juntan demasiadas personas afines, hay el peligro de que esa afinidad se vuelva en contra del sistema. No puedes poner demasiados latinos juntos, no puedes poner demasiados magrebís juntos, no puedes poner demasiados de lo mismo juntos. Claro, y aquí realmente choca la visión burocrática del sistema con la visión integradora que tienes tú desde el punto de vista del tratamiento y de la música, ¿no? Que la música no tiene fronteras y de repente tú me estás poniendo una. Me estás poniendo un límite clarísimo, que es más de tantas personas es peligroso. Sinceramente, no estoy de acuerdo, pero claro, yo estoy limitado muchas veces a que alguien de arriba o no se entere o no se enfade. Si se entera o se enfada, pues viene y te... ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Pero ¿sabes qué pasa? Que a la próxima lo vuelves a hacer y ya está. Es así de claro. Ese día te fastidia la fiesta, pero lo que decía antes, si tú quieres hacerlo, lo acabas haciendo. Si tú quieres que los chavales hagan hip hop y quieres que los chavales hagan reggaetón y que la gente que va a salir disfrute, hazlo. Y se consigue. ¿Qué es complicado? Claro, pero ¿qué hay en esta vida que valga la pena que sea fácil de conseguir? Nada. Pregunta.
Més qüestions per ell. Aquí una i després, allà al fons, després.
Potser em sembla una mica tonteria, però de la mateixa manera que als carrers existeixen les lluites entre grups per músiques polítiques, no t'has trobat dins els mòduls, o no sé si es barregen o no, però grups confrontats per, jo què sé, per exemple, això que has dit, que els deixes baixar música a una sala, no? I no hi ha censura, i un es baixa rac, l'altre es baixa música magrebí i s'escolten i en veritat es tenen odi entre ells perquè són col·lectius que no t'has trobat mai amb cap problemàtica o no t'han cridat l'atenció perquè no pugui passar això?
No, primer que mai hi ha cap pregunta tonta, això està clar. La música és transversal. O sigui, jo puc treure gent alhora de tots els mòduls, que vol dir que puc treure gent alhora de totes les tipologies delictives. Puc treure gent amb problemes toxicològics, puc treure gent amb problemes de violència, puc treure gent que potser simplement ha traficat. Què és el que passa? El que sí que haig de tenir molt de compte és de controlar els egos. Si tu fas una tasca, l'has de fer igual per tots. Jo el que no puc permetre és de tenir favorits. òbviament que tens gent que és més afí i amb la que connectes, perquè al cap i a la fi són persones, no? I estem compartint un espai, i estem compartint un temps, i no em puc portar igual amb tothom perquè, no sé, amb ell em portaré millor, xerrarem una estona, i amb ell no tinc res en contra, però mira, té la teva guitarra, si necessites alguna cosa m'ho dius, però potser no parlarem mai, no? Llavors, si tu controles això dels egos, si tu tens un grup i veus que un s'està descantillando, soy el mejor, perquè vosotros sois una no sé què, aquesta persona se li ha de reconduir. Mira, tu no ets ningú sense el grup, tu sol no pots fer absolutament res, la pròxima vegada et posaré jo aquí davant de tothom i a veure què fas. I que la gent et digui, xato, perquè et diré una cosa, moltes vegades també està associat amb un centre penitenciari al nivell sociocultural baix. No sempre és així. Això està molt equiparat amb problemes potser de toxicologia, però la gent que té problemes de violència moltes vegades et sorprendria el nivell cultural que tenen. Perquè jo m'he trobat gent amb carreres i gent que flipes, no? Si realment controles això i et baixo música a tu, però et baixo música a tu, i et baixo música a tu, i et baixo música a tu, que ningú pugui dir, aquell sí i a mi no, realment aquestes confrontacions no existeixen. I si realment des del centre es veu que es pot generar un grup, o es pot, el que es fa és posar cada un en un mòdul. Separar-los, es poden trobar a música, però el problema realment és el pati, és on hi ha moltes hores mortes, és on hi ha l'avorriment, és on poden trepitxear, poden conxorxar-se, poden fer mil coses. Si aquests paràmetres estan controlats, realment tot és molt normal. Com li deia abans al Curro, a vegades m'oblido que estic treballant a la presó. És que se m'oblida. És com si estigués en un centre cívic. Sembla una mica absurd, però és la veritat.
Primer de tot, donar-te les gràcies perquè crec que ens has fet obrir bastant els ulls a tots avui, perquè sempre tenim aquesta distància amb la gent que està presa dins una presó, no? I el que et volia preguntar és, dins del mateix tema, què podem fer la gent, quina hauria de ser la nostra consigna, la gent que estem a fora de la presó, per poder no trencar ja aquestes barreres entre la gent que està interna i la gent de fora, perquè sé que això no es canvia d'un dia per l'altre, però què podríem fer els que són fora per retallar distàncies, no, amb aquesta gent, perquè crec que amb el que ens has explicat tots ens hem quedat una mica, sempre tenim la idea aquesta de que i se'ns planteja sempre la idea de que dins la presó tots són com ramats d'ovelles, no? I que estan tots allà a dins i tu ens has fet veure que realment hi ha persones i que cadascú té els seus sentiments, la seva manera de pensar i que tothom és molt diferent, no? I m'agradaria saber què podríem fer per no canviar-ho ja, com he dit fa un moment, sinó poder retallar aquesta distància.
Doncs la veritat que gràcies a vosaltres per aguantar-me, perquè quan em poso a xerrar d'això realment a vegades perdo una mica la noció del temps i de tot. Però és que realment és el que us comentava, no? De que està fet expressament, que les presons estan ubicades en llocs on no són visibles, on si vols anar has d'anar-hi expressament, no pots passar sense voler per davant de la presó. O sigui, es vol amagar, és com un abocador. Salvant les distàncies i sense ofendre a ningú, és com un abocador de persones. Allà va un camió, deixa anar 50 persones, les foten allà dintre i és del pal que no les vegi ningú. Realment es poden fer moltes coses. Òbviament, tot depèn del temps de cada persona, perquè realment és com un voluntariat. Hi ha gent que va fer parelles lingüístiques per parlar amb la gent en català, per exemple. Hi ha gent que simplement va allà a fer coses que pel simple fet d'estar presos no poden fer, com per exemple, la meva mare s'ha caigut i jo haig de fer un paper de no sé què i no tinc a ningú. Doncs aquella persona va i li facilita aquell document o el que sigui. O coses més mundanes com necessito un rellotge. A la presó no hi ha rellotges. No saps mai quina hora és. Mai. Mai, mai. Si no criden recompte, si no criden medicació, si no criden data, tu no saps on estàs. Esclar, hi ha gent que no té medis i, ostres, compra'm un rellotge d'aquells dels xinos, és que és igual. Realment es poden fer coses. Ja et dic, jo quan parlo amb els grups, el que els demano és això. Tens un grup de música? Doncs vine un dia i toca. Pots venir quan tu vulguis, de dilluns a diumenge, pel matí, per la tarda, el que tu vulguis. Simplement has de venir aquí i passar una estona. Ja està. El que sí que s'ha de tenir clar és que tu vas a tractar amb persones. Jo m'he trobat gent que, clar, tu passes 50 portes abans d'entrar. És com la pel·lícula aquella de la gente 86. I totes les portes van de dos en dos. O sigui, primer et quedes tancat al mig i fins que no es tanca una, no s'obre l'altra, perquè tots són controls de seguretat. Mai les portes poden estar obertes perquè algú pugui sortir corrents. Llavors és porta, porta, porta. Ara passa per l'art, treu-te el cinturó, treu-te el rellotge, treu-te el no sé què, passes com per l'aeroport, 50 vegades, i quan arribes a baix de tot, que ja estàs dintre de la presó, veus que la gent ha fet així, perquè control, 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 i quan arriben a baix diuen, si només vinc a tocar, només vinc a tocar la guitarra. I clar, hi ha gent que s'espanta, per què? Perquè no saben que es trobaran, i per molt que els hi diguis, que no passa res, que no... Molta gent, fins que no ho veu amb els seus propis ulls, és que no s'ho creu. I després toquen i un dels comentaris que més et diuen és doncs ha sigut com fer un concert al carrer. Clar, que t'esperaves, cadires cremant, cotes molotov, metralletes... Doncs no, és gent que surt a veure't tocar. És gent que va allà a veure un concert. Llavors, què podem fer? Doncs en la mesura del que pugui cadascú, doncs és donar un cop de mà. I no cal que sigui cada dia ni cada setmana, és que pot ser dos cops l'any. És igual, només que vagis dos cops l'any allà, ja estàs ajudant. Però clar, això depèn de cada persona. Però bueno, s'agraeix el comentari i si realment heu canviat una mica la vostra visió del món penitenciari, doncs bueno, punto.
Ivan, abans de tot agrair-te la xerrada d'avui. De veritat que, com deia el Joan, el company, emocionalment, jo crec que és molt enriquidora per tots i per apropar-nos al món de la presó fins aquí, perquè no tothom en sap, no? I vulguis que no, doncs és maco conèixer aquestes experiències. Abans comentaves el fet de les psicòlogues o els psicòlegs que hi ha dins de la presó, i que fins i tot et feia la sensació que fins i tot ells t'havien comunicat extraoficialment, m'imagino, perquè si no, no crec que ho hagin dit oficialment això, que la teva tasca probablement sigui o estigui ajudant més a la gent que hi ha dins que no pas la seva, okay? O que com a mínim els presos parlen més amb tu que no pas amb ells. No sé si això serveix per fer un primer pas cap a més musicoteràpia i no tant psicologia, si s'ha parlat seriosament d'això dins de la directiva de les presons o dels responsables que puguin fer alguna cosa, o si tot continua igual i hi ha les hores de psicologia, hi ha les hores de música i ho tenen limitat i no deixen créixer en aquest sentit la musicoteràpia. Gràcies.
Gràcies a tu. La veritat és que hem de tenir en compte que hi ha un psicòleg per mòdul. Això vol dir que una sola persona pot tenir que donar assistència psicològica a 120 persones. Clar. Uf. El problema està en què des de la direcció, normalment, no parlo de Lledoners, parlo de tots els centres penitenciaris, hi ha una política molt de dividir les coses. El psicòleg és psicòleg, el monitor de música és monitor de música, l'educador és educador, el jurista és jurista. Quan realment hauríem de fer un treball molt més transversal? Què passa? Que quan tu separes les coses, hi ha coses de primera i coses de segona. Vale? Llavors, moltes vegades, la visió que hi ha de la música és que és un entreteniment. Tu agafes una guitarra i li dones una guitarra. Si jo tingués un mico el que hagués ensinistrat per portar guitarres, faria la mateixa feina que tu. I això ho he sentit. Vale? O sigui, la teva feina és carregar guitarres. Tu no fas absolutament res més. Només guitarres. Això ho pot fer qualsevol. Vas tenir sort, tio, vas trobar aquesta feina i tens un sou que flipa. Doncs això és mentida. Això és mentida, perquè realment tots fem 50.000 tasques més de les que realment hem de fer. Jo faig de psicòleg, faig de pare, faig de germà i a vegades faig de monitor de música, a vegades. Hi ha gent que s'apunta a música perquè vol sortir del pati i li dones una guitarra i veus que no, veus que no, però necessita parlar amb tu. Ei, Ivan, tio, mira què m'ha passat, que no sé què, que si la meva dona, que si no sé quanto. Tu pensa que nosaltres estem al carrer i a vegades ens mengen les inseguretats, doncs tu imagina que aquestes inseguretats li poguessis donar voltes 18 hores al dia. Si la meva dona m'està enganyant, que si el meu amic no sé què, que si em trauran el pis, que si perdré la feina, si no surto d'aquí a 3 mesos, que si... Imagina't, donar-li voltes i voltes i voltes i voltes i voltes i voltes. Clar, jo crec que realment l'esforç que s'hauria de fer és de més transversalitat, de no separació, de treballar tots com una pinya, psicòlegs, juristes, monitors, perquè és el que jo et deia, a vegades trec jo més informació amb una guitarra que la psicòloga seient davant de la taula i preguntant-li, burxant, que l'altre l'únic que fa és cuirar-se, pam, pam, pam. Per què? Perquè tens la sensació de que aquella persona t'està atacant. Tens la sensació de que si li dius la veritat, sortiràs perjudicat. En canvi, jo sóc com una figura més neutra. Sóc una figura amb la que poden obrir-se i poden dir realment el que pensen. Que moltes vegades la frase sempre va seguida d'un però no se lo digues a nadie, eh? I tu, home, no, si tu m'ho dius a mi i no vols que s'entén ningú, no s'entén a ningú. També et dic que si és una cosa xunga, ho has de parlar. Has d'intentar portar-ho tal, perquè a vegades et diuen coses que flipes i s'han de treballar. Però... Sí, m'has dit a mi. Sí, sí, però per això et dic, perquè la psicòloga té com una posició que està com per sobre meu. Si jo a la psicòloga li dic que em trobo malament i que cada nit tinc ganes de plorar, la psicòloga em fotrà medicació. Medicació és sinònim de... En canvi, si jo li dic a l'Ivan, l'Ivan m'escoltarà, l'Ivan em dirà el que pensa, l'Ivan... Que segurament la psicòloga també ho farà. Però què passa? La psicòloga ha de veure 120 persones. I jo potser tinc un grup que tinc 10. Clar, la meva tasca amb 10 persones és diferent que la tasca que té la psicòloga amb 120. Per això et dic que això se solucionaria fent una transversalitat i que tots treballessin plegats. Eh? Jo sí.
No, que a més el número de pacients que té la psicòloga i el número d'estudiants que tens en les classes de música, tu comparteixes la música amb ells, ja estan oberts. Quan tu cantes una cançó amb una altra persona, ja estàs compartint els teus sentiments, el cor, ja és un vincle. No?
Sí que és veritat que amb la música el que estàs fent és generar aquest vincle, compartir aquests moments, perquè sincerament, jo a vegades els explico coses que que dius, hòstia, que... però a mi m'és igual, jo els hi parlo dels meus fills, els hi parlo de la meva dona, els hi parlo dels meus pares, i si tinc algun problema, parlo amb ells. I clar, això vulguis que no, genera aquesta dinàmica de confiança, de que realment, tot i que saben que tu ets el monitor i que realment doncs, tens una responsabilitat, el que fas és això, i et quedes aquí, en canvi la psicòloga està aquí dalt. I que la relació no és la mateixa així que així. Llavors, per lo bo i per lo dolent, doncs, comparteixes moltes coses que amb els altres professionals doncs, no tenen la confiança i no els hi expliquen. Que també et dic que al principi a vegades arribava a casa i... Més d'una nit allò de donar voltes al problema que t'ha explicat. Però bueno, suposo que jo tinc aquesta mena aquesta manera de ser, que m'agrada implicar-me, hi ha gent que és més distant, que és més freda, va per cada persona. Però bueno, doncs res, així en plan de conclusió, si ningú vol preguntar res més. Realment el que jo sempre dic i el que sempre m'agrada dir és que jo intento ajudar tothom, intento ser proactiu, intento ser flexible i al cap i al fi intento ensenyar, però en 9 anys he après infinites coses més de les que he pogut ensenyar jo als altres i això no té preu, sincerament. Però bueno, per res. Moltes gràcies i...
A tu.